Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de matí fred. La temperatura tendirà a pujar aquesta setmana en un dilluns amb núvols que a la tarda poden deixar 4 gotes.
Bon dia, són les 8 del matí de dilluns 12, del dilluns 12 de desembre. Venim ja d'una setmana marcada pels ponts i encarem dues setmanetes que ens portaran cap a les vacances de Nadal, és a dir, que qui estigui amb aquella mandra avui de venir d'una setmana de pont, que tingui present que d'aquí res venen les celebracions. Les celebracions arriben amb una temperatura freda, però habitual, d'aquesta època. Per fi ha arribat la freda a la nostra comarca. Ara mateix temperatura màxima de 7,1 cap al sud, cap a Sant Feliu de Guíxols, i trobem la mínima a la Tallada d'Empordà amb 5,7 graus. Anem a repassar, quan són les 8 i 1 minuts, els titulars més destacats d'aquest cap de setmana. I comencem per Palamós, perquè allà un home ha ingressat a presó per dos robatoris amb violència i intimidació. Paula.
Els fets es remunten al 30 de novembre, 11:45 del matí. L'home va entrar en un establiment del municipi i amb l'excusa de comprar va demanar al responsable 20 euros. Arran d'aquests fets i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents de Mossos d'Esquadra van poder localitzar l'autor dels fets.
Un incendi a un pis de Llafranc deixa un ferit a l'Hospital de Palamós. Maria.
L'incendi es va declarar en un pis del carrer Xaloc de Llafranc, a la zona de la planta baixa. Els bombers en van rebre l'avís el dissabte a les 11:27.
El Partit Socialista de Palafrugell, el PSC, insta el govern local a treballar per millorar l'espai públic, Ferran.
El Partit dels Socialistes de Catalunya va instar el govern municipal a treballar per evitar, segons paraules seves, la decadència de l'espai públic i erradicar el nivell de brutícia i manca de manteniment de tots els carrers de la vila. Afirmen que hi ha carrers bruts, trastos, carrers sense llum, voreres en mal estat i parcs infantils sense manteniment.
Junts per Sant Feliu en contra del preu del contracte d'escombraries, Maria.
Ho han expressat a través d'un comunicat per protestar per l'import del contracte del servei de recollida d'escombraries. Segons el portal de transparència de la Generalitat, a Sant Feliu paguen 106 euros per habitant, de més que la mitjana de Girona.
I les administracions ultimen el conveni per crear la taula estratègica de l'aeroport de Girona, Maria.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona van començar a incentivar els vols de les aerolínies que aterressin a l'aeroport de Girona fa anys. Els tribunals, però, van tombar aquest model perquè les considerava ajudes d'Estat i, per tant, les administracions van abandonar aquest model. Ara volen crear un instrument nou que ajudi a promocionar l'aeroport de Girona amb l'objectiu de recuperar rutes i també de sumar més companyies que decideixin aterrar a les pistes de Vilobí d'Onyar.
Calonge celebra el primer aniversari de la Vila de Llibres amb bona afluència de públic visitant i local.
El 10 de desembre de 2021, el municipi de Calonge obria 7 llibreries al mateix dia. Amb aquesta inauguració conjunta es convertia en la primera Vila de Llibres de Catalunya, una iniciativa que ja té recorregut en d'altres municipis d'Europa. Ho feia amb l'objectiu de revitalitzar el nucli antic del municipi i amb diversos incentius municipals per garantir l'obertura dels locals i la rendibilitat dels negocis.
Les tanques metàl·liques blanques instal·lades al passeig de Llafranc diuen ara que són provisionals, Ferran.
L'Ajuntament de Palafrugell ha substituït les barreres de formigó provisionals instal·lades al carrer de Francesc de Blanes de Llafranc per tanques. Aquelles s'hi situaven des del març de l'any 2020 amb la reparació del mur del passeig que havia quedat malmès arran del temporal Glòria el mes de gener anterior.
8 i 4 minuts. La comunitat marroquina del Baix Empordà surt al carrer per celebrar la classificació de la seva selecció a les semifinals del Mundial, Paula Brinés.
Després d'un emocionant partit contra la selecció de Portugal, els jugadors marroquins van aconseguir una victòria de 1-0, cosa que es va permetre avançar a la següent ronda del torneig. La celebració de la classificació del Marroc s'ha propagat ràpidament per tota la comarca.
I en el repàs dels resultats esportius que ens porta cada dilluns Sergi Villena, comencem parlant de la derrota del Calonge al camp del Farners per 2-0.
L'equip calongí volia donar un cop d'efecte a la classificació de segona catalana, però es va topar amb un Farners molt sòlid que no li va donar opcions.
I en hoquei patins, el corredor Mató Palafrugell aconsegueix una victòria molt necessària, Sergi.
La visita del Sant Feliu era una oportunitat immillorable d'assegurar el triomf, i els palafrugellencs la van saber aprofitar i es van imposar per 3-1.
I pel que fa als equips de bàsquet de Girona, malauradament hem de tornar a parlar d'una nova desfeta del bàsquet Girona.
Això mateix, no hi ha manera d'aixecar el cap. Els gironins tornen a perdre de forma contundent, com fa dues setmanes davant del Baskonia, i cauen de ple a un pou que sembla no tenir fons.
Però millor els hi van anar les coses a les jugadores de l'Uni Girona, que van obtenir ahir una gran victòria en el clàssic del bàsquet femení contra el Perfumeries Avenida, Sergi.
Partit molt emocionant a Fontejau, com era de preveure, entre dos dels equips candidats al títol de Lliga. L'Uni Girona es va acabar imposant per 76-72.
Tot seguit és moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, molt bon dia.
Bon dia.
Ahir vam tenir un diumenge amb ambient de ple hivern. Tenim alguna novetat en el temps que farà avui?
Pocs canvis tindrem avui, si bé la temperatura no serà tan baixa com ahir, com vam tenir alguna gelada en punts de l'interior i zones enclotades del Baix Empordà. Aquest dilluns el termòmetre es mourà entre 1 grau de mínima i els 15 de màxima. El vent serà fluix de component sud-sud-oest i l'estat del cel serà mig ennuvolat al matí amb cel tapat a la tarda. De fet, a partir de migdia i fins la propera nit pot ploure de forma feble. Els propers dies la temperatura en general serà més elevada, tot i que l'ambient serà de poc confort pel pas de diversos fronts que deixaran un cel entremig i parcialment cobert.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I quan passen 7 minuts de les 8 del matí és hora d'escoltar el comentari d'opinió d'Isabel Gang.
En aquests dies on el fred ens visita amb més força, que ja tocava, i la pluja que esperàvem ansiosos ha arribat per fi, on les llums que engalanen els carrers i les places de cada racó de les viles recordant-nos que ja arriba Nadal, i amb aquestes festes, l'oportunitat de reunir-nos de nou amb els nostres éssers més estimats al voltant d'una taula i gaudir de les millors abraçades i els millors desitjos de l'any, hem de donar més valor, si pot ser, al que ens envolta cada any, al que està present en cada moment de la resta de l'any, el nostre Empordà. I pels que l'estimem i el gaudim durant tot l'any, la grossa de Nadal ens toca a diari amb les vistes d'un mar i d'unes muntanyes que ens saluden a cada instant. Uns pobles i unes ciutats plenes d'art i d'artistes que comparteixen els seus dons amb tothom que vulgui apreciar-los. I sobretot, el saber que sempre hi ha més per descobrir. Un nou passatge, un nou racó, una nova emoció. I que sí, que de totes maneres animo tothom a participar a la grossa de Nadal, mai se sap. Però la sort ja ens ha arribat. Per alguns fa més i per altres menys. El viure dins de la postal que representa el nostre Empordà. L'únic que manca és reconèixer aquesta sort i gaudir-la com el gran premi que és. La nostra particular grossa de Nadal que ens toca cada dia de l'any.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? I might be better. Turn up the music, turn down the lights.
a woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
Falten 3 minuts per un quart de 9 del matí. Comencem ja a desgranar una mica les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana a la nostra comarca, al Baix Empordà. Un home de 31 anys ha entrat a presó després de cometre 2 robatoris amb violència i intimidació a Palamós, Paula Brinés.
Els fets ja remunten al 30 de novembre a 11:45 del matí. L'home va entrar a un establiment del municipi i amb l'excusa de comprar va demanar al responsable 20 euros. Quan la dona s'hi va negar, el lladre va saltar el taulell i va intimidar-la. En aquell moment va entrar un client i el lladre va sortir del local sense poder emportar-se res. Sortint va entrar un altre comerç a pocs metres de distància i l'home es va apropar a una clienta i li va estirar el moneder amb violència en el moment que aquesta anava a pagar. Arran d'aquests fets i gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents de Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Bisbal d'Empordà van començar a localitzar l'autor dels fets. La policia va fer una recerca per Palamós i poc després van identificar l'home que va acabar detingut. L'home tenia antecedents i va passar a disposició judicial el 2 de desembre i el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal en va decretar l'ingrés a presó.
I un incendi a un pis de Llafranc deixa un ferit a l'Hospital de Palamós. L'incendi es va declarar en un pis del carrer Xaloc de Llafranc, a la zona de la planta baixa. Els bombers en van rebre l'avís el dissabte a les 11:27, Maria.
Es va poder apagar en mitja hora, però va provocar un ferit per intoxicació de fum. L'afectat, de 51 anys, fou traslladat ràpidament a l'Hospital de Palamós en estat menys greu. Els bombers, segons detalla el Diari de Girona, no van haver de rescatar ningú del pis i van ventilar la planta i l'escala de l'edifici a causa del fum de l'incendi.
El Partit dels Socialistes de Catalunya insta el govern de Palafrugell a treballar per evitar la decadència de l'espai públic i erradicar el nivell de brutícia i manca de manteniment de tots els carrers de la vila. Ferran.
Per exemple, el regidor socialista Xavier Rangel va expressar una reducció de la recollida de trastos. Ho va fer al darrer ple municipal.
Hi ha hagut un desgavell important en la recollida de les escombraries, especialment amb els trastos. Aquest darrer mes, des del pont de Tots Sants cap aquí, hi ha hagut una davallada important amb la recollida del servei dels trastos. No semblaria lògic, per tant, els hi demanaríem tota la correcció. Desconeixem els sistemes, si hi han hagut canvis.
Segons els socialistes, en els darrers mesos s'ha generalitzat la sensació d'abandonament de l'espai públic i de brutícia. Afirma que hi ha carrers bruts, trastos al carrer, espais sense llum, voreres en mal estat i parcs infantils sense manteniment.
Tot el que fa referència a les fulles dels carrers, cada vegada més ens trobem episodis tramuntana, vent, combinades, quatre ruixats, embornals tapats, etcètera, etcètera. Aquest és un problema dels que no es preveuen ni en els pressupostos, no es preveuen ni amb les accions de les grans línies de govern, es preveuen amb l'acció.
Aquesta crítica, però, també inclou la instal·lació d'una tanca provisional al passeig de Llafranc.
Segons el portaveu socialista Juli Fernández, aquesta trenca l'estètica del passeig i especialment si s'instal·la 3 anys després del temporal Glòria. Segons els socialistes, mostra la incapacitat del govern.
Doncs no passa res perquè passi un any més i hagi la situació provisional si és que el govern no ha tingut com a prioritat. Recursos hi havia per fer aquesta actuació. Recursos hi havia perquè hem pogut destinar en aquest moment més de 10 milions d'euros de romanents i encara queden per disposar romanents a nivell pressupostari. Per tant, recursos, si hi hagués projecte, hi havia recursos per fer-ho. Però en qualsevol cas, el que no podem fer és perquè els veïns diguin tregui les New Jerseys, és que col·loquem una tanca que va de punta a punta, perquè no només afecta la part de New Jersey, també va fins al final.
Per acabar, també va demanar que en els pròxims mesos s'intenti millorar la qualitat dels serveis als ciutadans i no iniciïn cap actuació que pugui ser estratègica de futur per no hipotecar futurs governs. Això podria incloure valorar si construir o no la pista coberta a l'escola Josep Barceló i Mates.
Seria possible que donar que aquesta obra, si se torna a licitar, a la millor no es pot començar fins al mes de febrer o març, que la deixin, que no l'executin, perquè el govern que vingui decideixi si realment aquesta pista coberta la fan allà o aposta per començar a fer un pavelló definitiu a la zona esportiva, cadena, pavelló, camp de futbol i més.
Passen 2 minuts d'un 8:45 del matí. Junts per Sant Feliu en contra del preu del contracte d'escombraries. Ho han exposat a través d'un comunicat per protestar per l'import del contracte del servei de recollida d'escombraries. Segons el portal de transparència de la Generalitat, a Sant Feliu paguen 106 euros per habitant de més que la mitjana de Girona, Maria.
El regidor de la formació, Antoni Carrión, apunta que Sant Feliu paga més de 2 milions d'euros que la mitjana de la resta de ciutadans de la província. Per això considera que han de ser més exigents amb aquest servei. Segons el portal de transparència de la Generalitat, a Sant Feliu paguen 106 euros per habitant de més que la mitjana de Girona. D'altra banda, el portaveu insisteix que el desplegament de nous contenidors està sent un mal de cap per als ciutadans, perquè hi ha menys espai, menys aparcament i les noves bateries ocupen més espai d'aparcament.
Les administracions ultimen el conveni per crear la taula estratègica de l'aeroport de Girona. La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona van començar a incentivar els vols de les aerolínies que aterressin a l'aeroport de Girona ja fa anys. Els tribunals, però, van tombar aquest model perquè les considerava ajudes d'estat i, per tant, les administracions van abandonar aquest model. Ara volen crear un instrument nou que ajudi a promocionar l'aeroport de Girona amb l'objectiu de recuperar rutes i també de sumar companyies que decideixin aterrar a les pistes de Vilobí d'Onyar, Maria.
Per fer-ho, des de la Generalitat de Catalunya i la Diputació han ideat la creació d'una taula estratègica. En ella també hi convidaran ajuntaments de la demarcació que habitualment reben passatgers de l'aeroport o tenen potencial per rebre. La delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral, ha destacat que aquesta taula vol crear un model de governança territorial de l'aeroport. Per això ha assegurat que la taula va molt més enllà de les ajudes a les companyies que s'oferien a través de l'entitat AGI per volar des de Girona. El conveni s'haurà d'aprovar en les properes setmanes i cada administració haurà de fer els passos corresponents. Quan totes elles hagin donat el vistiplau a la nova eina de promoció, es licitarà el paquet de campanyes de dinamització. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha avançat que hi aportaran 3 milions d'euros que serviran per executar aquestes campanyes de dinamització. Noguer ha detallat que l'objectiu és replicar la taula estratègica que hi ha a Reus, on ja han aconseguit que Vueling comenci a operar amb un vol a París. El president de la Diputació de Girona assegura que quan la taula comenci a operar a Girona, el comportament serà similar a la de Reus i confia que aviat ja hi hagi noves rutes.
De fet, ha anunciat que l'aeroport de Girona podria atraure companyies de primera línia, més enllà de les de baix cost.
El motiu és que la terminal de Vilobí d'Onyar estarà connectada a la xarxa d'alta velocitat en els propers anys i això ofereix unes perspectives molt bones. El president creu que moltes companyies preferiran venir a Girona en comptes de Barcelona perquè tardaran la meitat des de que aterrin fins que es tornin a enlairar del que ho fan al Prat. Per això ha apostat per relegar l'aeroport de Barcelona a vols intercontinentals i que Girona absorbeixi els vols de radi curt en connexions amb Europa i no només de companyies barates. Si això succeeix, la demarcació tindria l'oportunitat de captar més visitants i un altre tipus de viatgers, que també interessa. Aquests visitants que volessin amb aerolínies que no són de baix cost implicarien més poder adquisitiu i, per tant, més despesa al territori. Miquel Noguer creu que amb l'estació de l'AVE a l'aeroport serà fàcil superar els 5 milions de passatgers que havia arribat a tenir l'aeroport de Girona, una xifra que queda molt lluny dels 1,5 que podria arribar a tenir aquest 2022.
Calonge celebra el primer aniversari de la Vila de Llibres amb bona afluència de públic visitant i local. El 10 de desembre del 2021, el municipi de Calonge obria 7 llibreries, 7 al mateix dia. Amb aquesta inauguració conjunta es convertia en la primera Vila de Llibres de Catalunya, una iniciativa que ja té recorregut en d'altres municipis d'Europa. Ho feia amb l'objectiu de revitalitzar el nucli antic del municipi i amb diversos incentius municipals per tal de garantir l'obertura dels locals i de la rendibilitat dels negocis. Maria.
En aquest sentit, la propietària de la LibreLista, Valent Mieira, ha destacat que tenen molta gent que ve de Platja d'Aro, Palamós o Palafrugell. També hi ha molts clients de Sant Feliu de Guíxols, la Bisbal d'Empordà o Sils. Precisament, alguns dels clients que tenen de Palamós i Palafrugell ho són arran del tancament d'algunes llibreries que s'han produït últimament en aquests municipis. Meritxell Ral ha explicat que si bé al principi molts aprofitaven per fer la ruta de totes les llibreries tot passejant, cada vegada és més freqüent que la gent vagi directament a l'establiment que més els agrada. Des de la LibreLista, Valen Mieira fa repàs de l'últim any i recorda que s'ha viscut de tot, des de nervis i por a molta energia. De fet, per les 7 llibreries és tot un motiu de celebració que no hagi tancat cap establiment.
Però la mostra de l'èxit d'aquesta primera Booktown catalana és la propera obertura d'una nova llibreria.
Es tracta d'un local que estarà a la plaça Major i que es dedicarà als llibres de música. La propietària, Lídia Lobato, va presentar un projecte per obrir la llibreria dins de la campanya que feia l'Ajuntament de Calonge el 2021. Finalment no van acceptar-lo i va començar a treballar en una llibreria del mateix municipi. Ara ha decidit emprendre el seu propi negoci i espera poder obrir les portes aquest mateix Nadal. La llibreria de Lobato s'hi combinarà la música amb els vins del municipi. De cara al futur, els llibreters tenen clar que caldrà mantenir el projecte amb més dinamització cultural. Per això ja treballen en organitzar activitats i tallers a títol individual des de cada local, però també volen organitzar-ne a nivell general. Per aquest motiu, els 7 establiments ja estan treballant per constituir-se com una associació. Amb la formalització d'aquest tràmit, preveuen obtenir ajudes econòmiques per poder llogar espais i fer-hi presentacions o activitats diverses i també inscriure's en la llista de Booktowns Internacional. A més, la majoria d'establiments coincideixen en que si hi ha activitats al carrer, la gent es traslladarà a les llibreries i acabarà comprant. A banda, aquestes activitats també es traduiran en dinamització pel poble i podrien fomentar l'obertura d'altres negocis, com ara comerços o restauració, que revitalitzin el nucli antic del municipi.
I canviem radicalment de tema. Ferran, durant els titulars ens parlaves de les tanques de Llafranc. L'Ajuntament de Palafrugell ha substituït les barreres de formigó instal·lades del carrer de Francesc de Blanes, de Llafranc, per tanques. Però el govern municipal deixa clar que es tracta d'una mesura provisional. Ferran.
Aquelles s'hi situaven des del març de l'any 2020 amb la reparació del mur del passeig que havia quedat malmès arran del temporal Glòria el mes de gener anterior. Ho explica el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros.
El mur es va fer amb tot rigor, però a la part de dalt, en superfície, atès que la voluntat política era en un futur no molt proper però tampoc massa llunyà d'actuar sobre Francesc de Blanes, es va continuar amb uns mínims.
En aquell moment, a l'espera de disposar de la solució definitiva, es van instal·lar unes barreres de formigó per garantir la seguretat dels vianants. No obstant això, Ros destaca que, anys més tard, encara no s'ha habilitat la partida econòmica per la construcció de la solució definitiva al passeig i que veïns i veïnes de Llafranc han demanat que se'n retiressin les barreres de formigó.
Han passat 2 anys, no s'ha decidit aprovar una partida per aquest passeig Francesc de Blanes, que realment és una partida molt cara, encara que no estigui valorada, sabem que serà molt car, i així és, d'aquesta manera ho van fer saber en el Consell de Barri de Llafranc.
A més, el regidor d'Obra Pública destaca que aquests blocs havien estat objecte d'atacs incívics i que la brigada municipal n'havia hagut de pujar alguns que s'havien fet caure a la platja amb la possibilitat de fer mal a algú. Per tots aquests motius, l'Ajuntament va decidir substituir-los per unes tanques metàl·liques provisionals. Lluís Enros també destaca que aquestes tanques han permès guanyar més espai de pas. El cost de l'actuació ha sigut de 3.944,60 €, a part que es podran utilitzar en altres indrets si mai és necessari perquè són reutilitzables.
Més a més, és una valla desmuntable, prefabricada desmuntable, que es pot reutilitzar a qualsevol altre lloc si fes falta en qualsevol moment. I això és el que hem fet amb aquesta actuació, per contentar amb uns veïns i, a més, donar seguretat amb un mur que havia una alçada considerable.
Per altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya, Palafrugell, s'ha mostrat crític amb aquesta decisió. Juli Fernández, portaveu del partit, afirma que trenca l'estètica del passeig i que la solució no és prendre una altra decisió provisional gairebé 3 anys del temporal Glòria.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La solidaritat no s'atura. Per això, aquest proper dissabte, 17 de desembre, se celebrarà l'Oncomarató a Calonge i Sant Antoni. Una cursa que destina els diners recaptats a la Fundació Oncolliga Girona. Per avançar-nos alguns detalls d'aquesta primera edició, ens visita un dels organitzadors d'aquesta Oncomarató, Pedro Ruiz. Bon dia, senyor Ruiz.
Què tal? Bon dia.
Com està? Com va sorgir la idea de crear una cursa com aquesta?
Bueno, en principi seguim una mica l'estela marcada per l'Oncotrail d'aquí de Palafrugell. La nostra idea era que bueno, veient com, bueno, participant dintre de l'Oncotrail, doncs havíem vist que potser podríem fer algo molt semblant, o sigui, com mantenir una mica la idea original i intentar modificar alguna petita coseta. La petita coseta era potser la distància, que creiem que se tenia que ajustar una mica més, sobretot a l'entorn dels equips. Vull dir, ens havíem trobat que tenia molts acompanyants, molts amics, familiars, que volien participar en l'Oncotrail, però no es veien en cor. Deien que 100 quilòmetres era... per dir-ho d'alguna manera, era una bestiesa. És com t'ho comunicaven, no? Llavors van dir, ostres, i si ho féssim una cosa com més ajustada que a tothom? Una distància una mica mítica, podria ser 42 quilòmetres, i van dir, ostres, doncs mira, s'ajusta perfecte, 42 quilòmetres. Després van veure que sempre anar amb la furgoneta de tram a tram, portant els integrants de l'equip que tenien que fer el següent tram, que potser era desvirtuar una mica el que era la festa en si. Vale? I llavors, el que van fer va ser, tots els canvis, o sigui, tots els relleus els farem al mateix lloc, amb l'avantatge que així aconseguim que tots els equips, tots els familiars, tots els acompanyants estiguin al mateix lloc. Vale? O sigui, visquem la festa des del centre neuràlgic.
Perquè recordem que l'Oncotrail són 100 quilòmetres, però mai es torna al mateix lloc, sinó que és una ruta per les Gavarres, si no vaig equivocat. Són, bueno, Són dos equips?
Sortida i arribada des de Palafrugell.
Val.
Evidentment, per tot el que és, són camins de ronda fins a Pals, mm-hmm. i després sí que ja vens, diguem, per les Gavarres.
Clar, llavors...
Pal, Calonja, etcètera.
Això suposa un repte no només físic, sinó també logístic, no? A banda de que són molts més quilòmetres, suposo que molts equips, pel que també tenim entès nosaltres quan hem fet el seguiment, doncs tenen fisioterapeutes, no? Hi ha potser una logística més complicada. Vosaltres ho heu volgut facilitar i també arribar sempre, és a dir, acabar cada tram en el mateix punt. Perquè
al mateix lloc, sí.
Quants trams hi ha?
A veure, en principi són 6 trams, però seran només 3 circuits. Vull dir, amb la idea de que tots els corredors, tots els participants faran tots els trams.
Uh-huh.
Vull dir, aquesta és potser també la diferència. Vull dir, els equips tornen a ser de 8 integrants, en principi surten 4 i 4, o sigui, els primers 4 fan el primer tram, i una vegada arriben al punt d'intercanvi de relleu, la segona part de l'equip, els altres 4, tornen a fer també el mateix circuit, amb la qual tothom aconseguir que tothom faci tots els trams i tots els circuits. La idea és una mica Calonja, diguem, destaca perquè, té vinyes, té el mar, té camins de ronda i té bosc. O sigui, llavors el que hem intentat és fer que cada tram tingui una part important d'això que t'ha dit.
Val,
i després, dintre de...
I concretament, però, per quins llocs passarà? És a dir, es veu, al final podrem veure totes les vinyes o tots els cellers, podem tastar una mica les gavarres, què podrem fer?
Bueno, aquí al final tenim que comptar que són cada tram 7 quilòmetres aproximadament i que tenen que arribar al mateix lloc, amb la qual cosa aquí sí que ens hem tingut que ajustar molt. El primer tram és totalment de bosc, que queda, diguem, a la banda dreta d'on seria la sortida. Després el segon tram seria el que és camí de ronda, platja, mar, i després tornada. Aquest seria el tram, ens envia directament recte cap a mar.
Val.
I el que ens quedaria cap a la banda esquerra seria el de les vinyes i un tall de poble. Vale, el que passa és que també hem de tenir en compte que el poble, aquella jornada, també fan el que és la fira nadalenca.
Val.
Però bueno, i dintre de la logística que tu comentaves, tindrem inflables pels nanos, o sigui, al final hem tingut que pensar una mica, no només en el participant, sinó també en els acompanyants, per tant, també els hem de donar una sèrie de serveis, perquè durant unes hores estiguin ocupats, per dir-ho d'alguna manera.
És a dir, també s'han muntat activitats en el punt de sortida i arribada de cada tram, entenc. Diria que no ho hem comentat, això se sortirà des del PAEC, no?
Exactament, des del PAEC.
Des del Parc d'Activitats Econòmiques de Calonja, no?
Per
als que no són ben bé de Calonja i no estan tan familiaritzats, podríem dir al costat de la bola del fòrum.
Exacte. Sí, a la vora del fòrum. Llavors allà tenim inflables pels nanos, farem concerts, tindrem food trucks per si algú necessita menjar, el que sigui. O sigui, serà una festa tan solidària com esportiva, com lúdica, com musical. Vull dir, és la primera edició, les primeres edicions tothom té els seus dubtes.
Evidentment.
Però jo crec que l'important és la il·lusió amb el que hem fet, amb la gent que ens hem ajuntat, perquè al final només no ha sigut una sola idea de lo que és l'escola d'atletisme de Calonge Sant Antoni, sinó que també hem tingut la sort de que l'associació com Music Fest també ha volgut fer-nos costat.
Molt bé.
I després tampoc ens oblidem que l'àrea d'esports, a través del seu tècnic, ens està facilitant tot perquè això tiri endavant i que que el dia de demà sigui també com una activitat ja important com pot ser la Oncotrail d'aquí de Palafrugell. Vull dir que al final tot ha de ser sumar per solidaritat i que que al final puguem posar el nostre granet de sorra per ajudar aquesta malaltia que pràcticament tothom l'han tingut força a la vora.
D'una forma o una altra, tothom l'ha tingut, desgraciadament, força a prop. També comentaves que hi haurà actuacions en directe, sortint una mica de la vessant més esportiva, perquè al final tot això serà una festa solidària. Quins grups hi podrem trobar?
A veure, això d'aquí m'agafaràs una mica amb el peu canviat.
No pateixis,
A veure, tenim a Litus al Cub, tenim a... Si això ho porta el senyor Pere Displàs, perquè al final el que hem fet ha sigut intentar dividir molt
les àrees, no? Suposo.
Diamond Stick, que és un grup jove, un grup jove que està sortint ara, Diamond Stick, i després me falta el primer grup que no t'ho sabria dir no t'ho sabria dir ara el nom.
No pateixis, Pedro. No pateixis, ja ho publicarem a les nostres xarxes quan tinguem la informació. Entenem que també aneu una mica de bòlit i cadascú està muntant una mica la seva àrea. Quants equips teniu apuntats de moment?
Bueno, aquí de moment tenim 21 equips.
Déu-n'hi-do.
Esperàvem molt més, però...
Sí?
Bueno, sí, esperàvem molt més, però, bueno, al final és el que te deia, és engegar aquesta activitat i ja tenir-la per l'any vinent, que la gent, sobretot, que vingui, que la conegui, que s'ho passi bé, que sàpiga que aquests diners aniran destinats on aniran destinats. Al final, bueno, és el que a vegades... hi ha gent que diu, està sí, però entra... No, doncs, mireu, se fa d'aquesta manera. I ja t'he dit que tinguem forces petits col·laboradors i jo crec que això també és molt important. El fet que tu vagis a participar en una activitat tan esportiva com lúdica, com el que sigui, i que el retorn sigui també en base a sortejos i tal, pugui ser important, ¿vale? O sigui, tenim pues, dinars... tenim obsequis varis que sempre és d'agrair, no? Una vegada finalitzada en aquest cas aquesta petita competició, entre cometes, que no la tractem com a competició, però bueno, tinguis la sorpresa de que potser amb tot el teu equip te pots anar a fer un menú degustació a segons quin lloc. I bueno, anem a veure si la idea cala, que jo crec que sí.
Segur que sí. Segur que sí. Bueno. Perquè al final la causa, com comentàvem, és una causa solidària, tots els diners van destinats a la lluita contra el càncer. Però d'on apareix aquesta idea, senyor Ruiz?
Bueno, la idea ve una mica per part meva. O sigui, jo des de fa moltíssims anys faig esport i volíem fer alguna cosa perquè fos dintre del mateix poble. O sigui, al final, és el que t'he dit, ens hem juntat amb Comissi Fes, que és una associació de nois aquí de Calonja, o gent que ha nascut a Calonja o molt vinculada a Calonja, amb la qual tens una prova que no és, diguem, ostres, mira, és que ha vingut una empresa de fora i s'encarrega de fer això. No, o sigui, com són gent del poble, hi haurà un vincle molt important. Llavors, el que no volem és que se perdi. O sigui, una vegada ho engeguem, ja quedi instaurat. I la idea, doncs, ja t'he dit, és intentar fer alguna cosa per la societat, d'alguna manera, però sense sortir-nos de la gran idea que és aquesta de l'Ocotrail. I, bueno, per això és el que t'he dit.
Totalment.
Hem canviat una mica les distàncies, hem canviat una mica el que és la logística, però la idea era intentar fer com que ja que és com quan se crea una gran idea, intentar que aquestes ramificacions tinguin una petita base, ¿vale? O sigui, no tindria gaire sentit fer una prova per relleu solidària que se sortís totalment. Vull dir, quan estem a 12 quilòmetres de Calonja a Palafrugell. Per tant, intentar aprofitar una mica aquesta idea que la gent ja la coneix i que digui, ostres, és perfecta. Al mes d'octubre podem fer un cotall i al mes de desembre ens tornem a ajuntar tot l'equip i fem una distància molt més curteta a Calonja que no requereix tanta preparació.
Que és com una mena de recordatori, no?, de l'Oncotrail que realment ja fa molts anys que va tirant i, ostres, doncs, té moltíssim èxit de participació. Doncs suposo que també pels equips pot ser un bon repte de dir, ei, doncs, passats dos mesos seguim. I una altra cosa que també penso jo que pot beneficiar a títol personal, és per al coneixement del poble de Calonge, perquè sí que la Booktown, no?, doncs intenta que la gent entri més al nucli de Calonge, i evidentment està molt bé que entri a Sant Antoni, però intenta que la gent entri més o conegui més tot el nucli de Calonge, del castell, no?, tot el casc antic, i d'aquesta manera també probablement aconseguireu que molta gent conegui racons, camins de Calonge que fins ara no es coneixien, no?
Sí, per aquesta primera edició potser ha sigut una mica més complicat, perquè ha sigut tot molt ràpid, i buscar els circuits i que coincideixin amb 7 quilòmetres tots, o sigui, bueno, clar, ha sigut una mica més complicat. Però sí que de cara a l'any vinent tot això és molt millorable, i amb temps, és el que deies tu, buscar raconets una mica que inclús gent del poble no conegui gaire, uh-huh, i que al final és l'atractiu de la gent de fora, que vinguis a fer una activitat esportiva, musical, lúdica, solidària, i te trobis amb uns paratges que desconeguis totalment, uh-huh, no? I que te'n vagis amb la idea de dir, ostres, hem aprofitat aquesta prova esportiva per també empapar-me una mica de la cultura d'aquí al costat, de llocs que els tenim a dos passos i que desconeixem. És una mica el que tu comentaves. Uh-huh. Però sí, la idea és, ja t'he dit, intentar tres trames dividits en una idiosincràsia diferent un de l'altre. És el que hem intentat buscar, però ja t'he dit, ajustant-nos molt a la distància, que aquest era el problema. No podem posar... Són 42 quilòmetres i després anar-nos a 50, perquè clar, al final...
No, evidentment,
una mica de la idea original.
Desvirtues la marató que és, per molt que siguin parelles, no? I que al final, dividit en grups, al final cada corredor acabarà fent una mitja marató, que són 21 quilòmetres, que no està gens malament, que també requereix certa preparació. Ja acabo, faig la darrera pregunta. Encara és possible inscriure's a la cursa?
Sí.
Com es pot fer?
Això a través de... Podeu entrar a través de l'Instagram, uh-huh, i buscar @oncomarató. Allà teniu tota la informació, us porta un link directament a qui ens porta el que és dorsals, inscripcions, uh-huh, i ens queden 3 dies. 3 darrers dies per formalitzar la inscripció.
Doncs...
tenim corredors que no han aconseguit fer equip i que els tenim allà com dient, si hi ha algun equip que, uh-huh, que s'anima i els hi falta un, dos, tres, inclús 5 corredors, tenim atletes, uh-huh, disposats a participar-hi.
I fins i tot gent que la vulgui fer caminant es pot fer tranquil·lament, no? Vull dir, no hi ha aquí una limitació d'estat de forma, per entendre'ns.
No, jo crec que la majoria d'equips ho farà caminant. Uh-huh. L'únic que nosaltres hem posat un límit de temps, que són 7 hores,
val,
però és, o sigui, és totalment assumible. O sigui, uh-huh, aquest límit el poses perquè bueno, no t'atrevis que pogués haver algun equip que no estigués molt en condicions i te trigués molt més, però qualsevol equip ho farà segur. Vull dir, uh-huh, no, inclús si passés a l'últim relleu amb 6 hores 59, no pararíem a l'equip, vull dir, pot acabar de fer l'últim tram. L'important és passar abans de l'últim relleu en menys de 7 hores, per tant, uh-huh, podien acabar fent 8 hores i mitja que entrarien dintre de la classificació.
Doncs perfecte, ha quedat molt ben explicada tota la informació, ja ho sabeu, si no us heu inscrit i teniu ganes de participar en aquesta Oncomarató, ho podeu fer entrant a l'Instagram @oncomarató i teniu encara 3 dies per fer-ho. Senyor Pedro Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Supermatí, celebrem aquesta iniciativa, aquestes iniciatives ens encanten, sobretot al Baix Empordà, però ens encanta que sempre hi hagi iniciatives per causes solidàries. I res, desitjar-vos moltíssima sort en aquesta primera edició de l'Oncomarató.
A vosaltres per al vostre suport. Moltíssimes gràcies i molt agraït.
Moltes gràcies, adeu-siau.
Vinga, fins ara.
I nosaltres seguim parlant d'esports, en aquest cas no parlem d'atletisme, com ho hem fet durant aquests darrers minuts amb l'Onco Marató, sinó que ens n'anem als esports més convencionals que desgranem cada dilluns amb la companyia de Sergi Villena, i avui també s'hi suma Paula Brines. L'emoció i l'alegria es van apoderar dels carrers d'alguns pobles del Baix Empordà després de la històrica classificació del Marroc per a les semifinals del Mundial de Futbol. Ens ho explica la mateixa Paula.
Després d'un emocionant partit contra la selecció de Portugal, els jugadors marroquins van aconseguir una victòria de 1-0, cosa que els va permetre avançar a la següent ronda del torneig. La notícia de la classificació del Marroc es va propagar ràpidament per tota la comarca i els carrers de pobles com Palafrugell o la Bisbal van ser envaïts per aficionats celebrant l'èxit de la selecció marroquina, que és un dels més sòlids del Mundial. Amb la seva classificació per a les semifinals, Marroc es converteix en el primer equip africà en aconseguir tal proesa en la història mundial del futbol. L'equip marroquí s'enfrontarà ara a la selecció de França a les semifinals.
I en el repàs dels resultats esportius del cap de setmana, comencem parlant de la derrota del Calonge al camp del Farners per 2-0. L'equip calongí volia donar un cop d'efecte a la classificació de segona catalana, però es va topar amb un Farners molt sòlid que no li va donar opció, en Sergi.
Amb un gol de Valentí a la primera part i un altre d'Aniol a la segona, els locals es van emportar 3 punts molt importants. Ara el Farners es situa 6è amb 16 punts. Per la seva banda, el Calonge continuarà en la quarta posició amb els 19 punts que ja tenia, però veu com el Tossa, que ahir va guanyar el camp de la Unió Esportiva quart, ja acumula 25 punts i és líder provisional. La setmana que ve, la Unió Esportiva quart visitarà el camp del Calonge en un duel vibrant, ja que tots dos tenen 19 punts i no voldran perdre de vista el lideratge que actualment ostenta el Tossa.
I en hoquei patins, el corredor Mató Palafrugell aconsegueix una victòria molt necessària. La visita del Sant Feliu era una oportunitat immillorable d'assegurar el triomf i els palafrugellencs van saber aprofitar-la i es van imposar per 3-1, Sergi.
Un gol de Gerard Pujol i un altre de Castro van posar el 2-0 al marcador ja a la primera meitat. Però abans del descans, Llorenç va reduir distàncies per als santfeliuencs. A la segona part, Gerard Pujol aconseguiria el gol de la tranquil·litat i que suposava el 3-1 a favor dels locals. Amb aquest resultat va concloure el partit. Ara, el corredor Mató ja té només un partit pendent. És el que ha de jugar aquest dimarts, dia 13, contra l'Espanyol, també a casa. Amb 13 punts i 6ens a la classificació, els baixempordanesos intentaran sumar els 3 punts davant d'un Espanyol que és 9è amb 8 punts.
I pel que fa als equips de bàsquet de Girona, malauradament hem de tornar a parlar d'una nova desfeta del bàsquet Girona. I és que no hi ha manera d'aixecar el cap. Els gironins tornen a perdre de forma contundent com fa dues setmanes davant del Baskonia i cauen de ple a un pou que sembla no tenir retorn, Sergi.
Si Marc Gasol demanava suport i confiança, sembla que aquestes s'esvaeixen cada dia més perquè els homes entrenats per Aito García Reneses són incapaços de redreçar la situació. El resultat final del marcador de la Fonteta és prou eloqüent, 104-69. Diumenge vinent, dia 18, el bàsquet Girona rebrà a casa el Saragossa, que és 14è, però no seria d'estranyar que abans d'aquella cita hi hagi algun canvi en la planificació esportiva de l'entitat per mirar de posar fre a les 9 derrotes que ja acumula.
I millor els hi van anar les coses a les jugadores de l'Uni Girona, que van obtenir ahir una gran victòria en el clàssic contra el Perfumeries Avenida. Partit molt emocionant a Fontejau, com era de preveure, entre els dos equips de candidats, dos dels equips candidats al títol de Lliga. De fet, l'Uni Girona es va acabar imposant per 76-72.
Sí, i aquest resultat, sumat a les derrotes de Guernica i Casademont-Saragossa, les situa a només un triomf del líder València, que va guanyar el seu partit precisament contra el Guernica. Les jugadores entrenades per Bernat Canut encadenaven dues derrotes seguides, la última en l'Eurolliga davant del DBTK hongarès, i volien regalar una victòria a la seva afició. I així va ser. Si bé el conjunt de Salamanca va oposar una gran resistència, demostrant per què són un dels equips més forts de la competició. La setmana que ve, l'Espar Girona visitarà la pista del Guipúscoa, que van terceres per la cua, i tindran una altra bona oportunitat de continuar sumant.
Moltes gràcies, Sergi.
Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí. Sóc feliç, però del perill. T'estimo molt i també tinc por. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser. Que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit. Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí.
I ara entrem ja a la part final del Supermatí, són les 8:53, però cada dilluns dediquem els últims minuts del nostre programa a parlar dels museus del Baix Empordà. I avui és el torn del Museu d'Història de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Per parlar-ne tenim amb nosaltres el primer tinent d'alcalde i responsable de Patrimoni Cultural de Sant Feliu, Josep Melchior Muñoz. Bon dia, senyor Melchior, com està?
Hola, bon dia a tots.
Com depara, o què ens depara el 2023 cap al museu, pel Museu d'Història de la ciutat? Perquè comentàvem ara, abans d'entrar en directe, que hi haurà diverses novetats, oi?
Sí, el que és important de cara al 23 és que es produirà, diguéssim, la consolidació del Museu d'Història de la ciutat en el seu nou emplaçament en l'antic hospital, en l'edifici de l'antic hospital. Això va acompanyat, anirà acompanyat d'unes obres que ja s'estan realitzant, tant d'adequació d'espais per poder-hi ubicar noves exposicions, com el tema de l'accessibilitat, que també ja tenim instal·lat a l'ascensor, amb la qual cosa un dels problemes bàsics que hi havia d'accés a les exposicions que ja estaven fent fins ara doncs estarà resolt. Uh-huh. I a més també una nova manera de visitar les exposicions a l'antiga capella, que hem facilitat l'accessibilitat amb una porta que s'ha obert lateral des del propi vestíbul de l'edifici. Uh-huh. Això és, diguéssim, la millora física que suposarà. També hi ha la millora de projecte museístic. Inaugurarem unes sales d'exposicions amb una exposició dedicada en el quan Sant Feliu esdevé ciutat. Uh-huh. amb tota una nova manera de presentar la forma del nostre passat. I després l'altre element que també impulsem aquest 2023 va lligat amb la forma de gestió del propi museu. El museu doncs és un servei públic municipal, però també comptarà amb un consell assessor de patrimoni cultural per tenir una de les visions més obertes de cap on hem d'anar amb el museu. Uh-huh. I això també serà una de les novetats del 23, acompanyades amb un concepte nou d'un pla estratègic que presentarem les properes setmanes, que té relació a que el museu d'història i o el patrimoni local ha de sortir d'estar entre quatre parets i convertir la ciutat amb els diferents elements de patrimoni cultural. Sí, Sant Feliu, per sort, té una situació que té diversos edificis, que té diversos indrets, que té molta història, i que el que hem de fer és que aquest patrimoni cultural estigui a l'abast de tothom. Uh-huh. I que, fins i tot passejant, puguis estar dins del museu, no només entre quatre parets.
És a dir, voleu portar el museu a la gent. Sempre és més complicat que visitants o gent, fins i tot gent del poble. Això passa a molts municipis, no? Que els grans museus són visitats per turistes, però no són tan coneguts potser pel jovent del mateix municipi. Suposo que d'aquesta manera aconsegueixes un dels objectius, no? Tot el patrimoni a l'exterior en el dia a dia o a la vida quotidiana dels veïns del poble.
Sí, el que està clar és que qualsevol ciutat que tingui patrimoni, els primers usuaris han de ser els seus ciutadans i ciutadanes. Uh-huh. En aquest aspecte, ja fa molts anys que des de l'àrea de patrimoni cultural i des d'arxiu i des de museu pues, s'ha treballat molt a través de les escoles, amb els tallers d'història. Això ja és una cosa que ja té dècades, per sort, el nostre ja té dècades d'experiència. No obstant això, el canvi ara és també de cara ja al funcionament de la ciutat. És a dir, que tu puguis reconèixer i conèixer la ciutat des de diferents punts de vista històrics. Sí. És a dir, si fem recorreguts, si tenim edificis emblemàtics, que realment entenguis alguna cosa quan estàs davant d'aquell edifici, que tu puguis fer un recorregut que també te doni a entendre, és a dir, quin era el circuit de les muralles, ara que estem amb uh-huh. totes aquestes troballes que estem fent aquí a la plaça del monestir, que tot això sigui, que ho puguis viure, no? És que tinguis l'experiència de dir, ostres, això que ara és així, resulta que abans estava encerclat de muralles.
No sempre ha estat així, exacte.
I que hi ha uns barris que Sant Feliu pues, té unes centralitats diferents durant la història, que també ho puguis veure, que ho puguis visitar, que ho puguis conèixer, que uh-huh. ja no tot ve de l'època medieval, i que, uh-huh. per entendre'ns, durant la dècada dels 60 hi ha una transformació brutal a la ciutat, i després, que quan arriba la democràcia, aquesta ciutat també es transforma, que és un altre dels missatges que volem donar a entendre. Històricament, evidentment, la ciutat es transforma en el canvi de segle XIX al segle XX. Després uh-huh. hi ha tota una sèrie d'etapes, guerra civil, franquisme, però el que és molt important, tal com diu el Joaquim Nadal, la revolució democràtica dels municipis. Els municipis d'aquells que del 79 comencen sí? a transformar-se fins ara, i això crec que és un concepte que també l'hem de posar dins del sí. coneixement de les noves generacions, perquè si no poder es pensaran que tot ve del segle XIX, no? Escolti, uh-huh. a partir de l'any 79, 1979, també hi ha un altre canvi uh-huh. urbà, un altre canvi de funcionament, i per tant també una canvia la història de la ciutat.
I no fa tant, i al final estem parlant de 43 anys aproximadament, no? Vull dir que
aquesta és la idea. història.
Exacte, la història és recent, sovint és poc coneguda, i per això també nosaltres celebrem que vulgueu portar tot el patrimoni cap al mig de la ciutat. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns menja el temps, però ens ha agradat molt que ens comentessis totes aquestes novetats del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. Senyor Melchor, moltes gràcies per atendre'ns al Supermatí i molta sort amb aquestes novetats.
Merci a vosaltres, i us convido, doncs, a partir de, si no hi ha res de nou, a partir del gener, a anar coneguent aquestes novetats de Sant Feliu.
Molt bé, moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu-siau.
I nosaltres anem arribant ja al final del Supermatí. Recordeu, demà tornem de 8 a 9, com cada dia, de dilluns a divendres. Moltes gràcies per ser-hi.